Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. El Cròniques Marcianes era un programa que presentava el Xavier Cerdà amb dos vessants. La vessant més canalla, la que generava anticossos, la que creava debats més enllà de les seves grans i descomunals audiències, i el polític que el va fer blanc de crítiques de partits, bàsicament de la dreta i bàsicament pel seu posicionament contra la guerra de l'Iraq. Cerdà va haver de portar seguretat privada perquè tant els Mossos com la policia li van dir que no podia anar sol pel carrer. Cerdà m'ho va explicar un dia i me'n feia creus. La telebasura, així en deien, generava conflictes quan s'opinava de temes polítics. Que un programa popular d'enorme audiència generés un caldo de cultiu entre els espectadors provocava pànic. No a la guerra, cridaven les Cròniques Marcianes. La guerra te la vamos a dar nosotros, deien els del sector de la guerra, pues claro que sí. A Sálvame li ha passat el mateix. Ens pensàvem que la vida donava la volta als col·laboradors i tot es basa en la mirada del presentador. Un presentador que opina de política a favor de l'esquerra i que se l'han acabat polint més pel que sabem que pensa, pel que acaba dient. Sálvame és un programa en què el menys important són els famosos. Els famosos són ells i un micromón que no sap si ells són la vida o és un guió. Són els Truman Burbank, el Jim Carrey del show de Truman, que estan davant de les càmeres gairebé des que neixen. Càmeres ocultes que estan connectades les 24 hores del dia, transmetent la seva vida en directe per tot Espanya, amb convidats masclistes, xenòfobs, drogadictes, que funcionen com a caixers, amb diners que van cobrant i amb exclusives que van dient. I amb una Belén Esteban amb la influencer d'aquest TikTok per gent gran que necessita companyia, com ella, i que ha convertit la seva vida en un gran plató. Però també amb gent que ha anat caient del vaixell perquè la sang traspassava la pantalla amiga fins al sofà de casa, amb enfrontaments entre gent tan inversemblant i absurda com Jimmy Jiménez Arnau, el germà que ja no hi és dels Matamoros, la família de la Pantoja, el guàrdia civil maltractador, Lídia Lozano, que és aquella senyora que plora quan li parla d'una morta que va ressuscitar macabrament, una senyora que es deia seis dedos però que en tenia cinc a cada mà, i amb una filla que dos i dos no li sumaven quatre, una sonada que parlava de si mateixa en tercera persona que es deia Aida i que acabava bufetades amb els companys. Era el circ. Lleons, elefants, la dona barbuda, el nan, esclar, el camell, molts camells, però no se l'han carregat per això. I aquí comença el problema. Aquell divertiment per molta gent a la tarda, perquè va ser un divertiment per molta gent a la tarda, si el treuen de la programació, no és per la repugnància que podria causar estèticament a alguna gent. És pel fàstic polític que representa i sobretot perquè ara interessa un plató amb vistes a les eleccions que venen i a les que vindran. Fa unes setmanes, Telecinco va prohibir als seus presentadors estrella parlar de política. No hi ha cosa més política que prohibir parlar-ne, i més en un programa com Sálvame. Però no és problema el que diu Ana Rosa Quintana. El perill és el Sálvame. El Sálvame el substituirà un programa que no hi té res a veure. Canviaran Jorge Javier per Ana Rosa. Canviaran l'esquerra per la dreta. És tan senzill com això. I és que venen temps que es vivia millor anar contra el Sálvame. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Pica la peu a terra, que és dimarts 9 de maig del 2023.
I avui tornen les pluges, a partir de mig matí, migdia, se n'esperen en punts del Pirineu i després s'estendran cap al Prepirineu, Catalunya Central i comarques de Girona i de Barcelona. Suavitat ara i migdia encara càlid.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, la C32 i la C31 registren força congestió en sentit Barcelona, sobretot ara la C32 entre Sant Boi i Gavà, més de 5 quilòmetres, i la C31, a banda del tram amb retencions al Prat de Llobregat, també afecta de retruc la Ronda Litoral en sentit Besòs des de la zona franca.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Comencem el dia un matí més pendents del servei de Rodalies que arrossega l'avaria de la setmana passada i més avui, que se n'afegeixen de noves. Una a la R4, de nou a l'infraestructura que depèn de DIF i que provoca retards als trens que surten de Manresa. L'altra a Torredembarra, aquesta per sort s'ha pogut arreglar, però encara fa que els trens de regionals de Tarragona i les Terres de l'Ebre puguin anar una mica més endarrerits del que ja van per problemes a Gavà. Precisament arran d'aquesta avaria a Gavà hem parlat molt de la R2 Sud, però no tant dels regionals que venen de Tortosa, de Mora, de Reus o de Lleida, que es queden a Sant Vicenç de Calders i que, una vegada allà, els usuaris han de triar. O bé agafen un comboi de Rodalies o bé han de pujar un autocar que els hi acaba de fer el trajecte per carretera. Sapiguem com està tot plegat a aquesta hora del matí a les 8:05 a l'estació de trens de Sant Vicenç de Calders. Tenim Laia Campos.
Una de les problemàtiques que ha provocat l'avaria de Gavà és que els regionals que citàveu finalitzin els seus trajectes a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Un cop arriben aquí avui, la majoria d'usuaris estan optant per fer transbord i pujar els trens de la línia R2, que per cert, per ara aquest matí han sortit tots amb puntualitat en aquesta estació del Baix Penedès. Tot i així, alguns dels usuaris que arriben amb el regional, tot i que no masses, estan apostant per provar l'alternativa de servei de bus que es va posar en marxa ahir entre Sant Vicenç i Barcelona per donar continuïtat al trajecte del regional regionals per carretera. Aquests busos han anat sortint cada mitja hora des de les 6 del matí i ho continuaran fent fins les 9. Els viatgers també tindran la mateixa opció per tornar a l'hora punta de la tarda des de Barcelona. Una alternativa que, per cert, els alcaldes de Calafell i Cunit i l'alcaldessa de Cubelles reclamen que també se'ls ofereixi. Pel que fa a aglomeracions, a l'estació de Sant Vicenç de Calders no se n'han registrat de destacades en cap moment d'aquest matí.
Gràcies, Laia. Em deien que havíem parlat molt de la incidència de l'avaria de Gavà a la R2 Sud, però no tant de la de la R2 Nord. És a dir, el tram de la R2 que va de Barcelona cap a Granollers, Sant Celoni i Maçanet per l'interior, el contratemps a Gavà de retruc els ha afectat i alguns usuaris denuncien a RAC1 que els han retallat el nombre de trens de la mateixa manera que els usuaris de la R2 Sud, informa Nil Sant Martí.
La incidència de Gavà ha afectat els usuaris del Vallès Oriental de retruc per un motiu. El servei que comença a Sant Celoni, Granollers, en hores vall, només té 2 trens per hora que van fins a l'aeroport del Prat, per tant, uns trens que no han de passar pel punt negre de Gavà. Però en hora punta, si sumen un parell o 3 més de trens cada hora, que amplien el servei. El problema d'aquests trens, que ara no circulen en part, és que anaven fins a Gavà i Castelldefels perquè la terminal de trens de l'aeroport no els pot absorbir. I ara tampoc no poden anar fins al seu final habitual perquè la línia està molt limitada per l'avaria. Alguns sí que circulen, acaben el trajecte abans, però la conseqüència és que la freqüència al tram de Sant Celoni o de Granollers s'ha reduït. No hi ha tants trens, especialment en hora punta. Renfe ho ha intentat mitigar fent parar els regionals que venen de Girona, els de l'R11, a les estacions entre Granollers i Barcelona. Això redueix una mica l'afectació a municipis com Mollet del Vallès o la Llagosta, però d'altres, com els de Cardedeu, Llinars o Granollers Nord, denuncien que tenen menys trens, sobretot al matí i al vespre. És una situació no tan greu com la de l'R2 Sud, però que també afecta a l'R2 Nord, encara que no tingui gens de ressò.
Sigui com sigui, sabem què ha passat, que hi ha una avaria al sistema de sinalització, però no sabem què l'ha provocat en aquest sentit. Adif avisa que fins que no es publiqui l'informe tècnic de l'avaria, no se'n podrà determinar l'origen. Adif insisteix en la hipòtesi del llamp, arran de la informació publicada pel Meteocat i la EMET, que asseguraven que no hi havia registrat cap llamp a la zona. El director general de manteniment i conservació d'Adif, Ángel Contreras, no descarta que si hagués estat un llamp, hagués caigut dies abans.
He vist alguna infografia, unes televisions, en una història on pensava que un llamp havia caigut en enclavament, era per descartar. No és això el que ha passat. El que hi ha és una sobretensió que fa que el fil de contacte caiga sobre una senyal i és aquesta el que genera l'incendi. El que estem investigant ara mateix és que ha pogut generar aquesta sobretensió. Pot ser un llamp, si no és un llamp, pot ser un element extern que ha pogut, no sé, per una onda d'aire caure sobre la catenària.
El que sí que sabem a hores d'ara és que la incidència va valmetre fins a 9.000 metres de cable i senyalitzacions, una quantitat enorme que fa entendre la magnitud de l'avaria i el fet que calguin setmanes per resoldre-la. Tot plegat a tocar de l'inici d'una campanya que ha fet servir aquest incident com a arma llancívola entre els uns i els altres, bàsicament entre Esquerra Republicana i el PSOE. Ahir Pere Aragonès va visitar l'estació de Gavà per parlar amb els tècnics d'Adif, que hi estan treballant. El president va carregar fort contra la ministra de Transport, Raquel Sánchez, per no haver fet acte de presència a l'estació. A més, li va retreure d'haver-se expulsat les responsabilitats, malgrat ser l'exalcaldessa d'aquesta ciutat de Gavà.
He visitat l'estació, també, doncs, per poder veure de primera mà la infraestructura que ha estat afectada, i lamento que encara a dia d'avui la ministra de Transports no hagi fet això mateix, quan ho té, doncs, evidentment, mai més ben dit, al costat de casa. És imprescindible que anem a donar la cara.
Per tot plegat, Aragonès insisteix que la solució és que la Generalitat tingui d'una vegada per totes les competències de Rodalies, en canvi la ministra Sánchez retreu al president que aprofiti per fer campanya electoral.
Yo entiendo que estamos en campaña electoral, que también el gobierno de la Generalitat pretende utilizar, ¿no?, pues esta incidencia en concreto para hacer su campaña y también para no hablar de lo que realmente le corresponde y no soluciona. Y ahí, por ejemplo, pues me quiero referir al caos generado en cuanto a las oposiciones.
Sánchez també va respondre a l'acusació del president en haver-se tensat a l'estació de Gavà, la ciutat, de fet, de la ministra, des que hi va haver l'incendi. Sánchez assegura, Raquel Sánchez, que ja està sobre des del primer moment. I tot això a la pràctica, quines conseqüències té? Doncs avui en llegim dues a la premsa. La primera, a El Periódico, que explica que durant la primera setmana d'incidència el pas de vehicles per l'autovia de Castelldefels fins a Barcelona ha crescut gairebé un 9% respecte entre les 7 i les 10 del matí. Respecte a la setmana anterior, un 9%. Les dades apunten a un transvasament directe d'usuaris perquè la resta d'autovies i autopistes de Barcelona el trànsit ha variat com a molt un augment d'un 2%. La segona conseqüència la llegim avui al País. La Cambra de Comerç de Barcelona calcula que en tot aquest 2023, en aquests 4 mesos que portem, s'han perdut 228.000 hores per les incidències a Rodalies. A més, tenint en compte que una hora comporta uns costos laborals de 25 euros, això es tradueix en unes pèrdues de més de 5 milions d'euros per a les empreses. Avui en parlarem en temps de tertúlia aquí al Món RAC1 amb Isabel García Pagán, Bernat de Déu, Joan López Alegre, Toni Aira i Don Anton Losada. I a quarts d'11 li preguntarem al president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, que ens visitarà aquí al Món RAC1, com afecta un país com Catalunya les constants incidències en una infraestructura tan important com és, sens dubte, Rodalies. 8 i 11 minuts, avui però van de tenir un ull posat a les vies dels trens, també estem mirant el cel perquè s'espera en pluja. Obro parèntesi. Des que Toni Clapés va pujar a peu a Montserrat i Marcelí Virgili i Vicenç Martí van fer l'ofrena a la Verge demanant que plogués, oli en un llum. Perquè, atenció, tornen les pluges. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Vaja, perquè tindrem pluja gairebé cada dia d'aquesta setmana.
Sí, de fet, avui a partir del migdia començaran aquestes pluges cap al Pirineu, després s'estendran cap al Prepirineu, Catalunya Central, comarques de Girona, comarques de Barcelona i de manera més dispersa cap a la resta del país, on s'espera menys pluja, serà les comarques de Ponent i del Sud, i allà on descarregui ho pot fer amb ganes, amb tempesta i també amb calamars. Avui encara amb temperatures altes, entre els 25 i els 30 graus al migdia i amb suavitat ara mateix, 19 graus al centre de la ciutat de Barcelona. Tenim 20 graus ara mateix a Mataró, i a 15 graus a Tarragona, 12 a Lleida i també a Girona, 9 a Puigcerdà i 15 a Roses. Però a partir de demà canvia la cosa, baixen en picat les temperatures, entre demà i divendres cauran entre 8 i 10 graus i continuen aquests ruixats. Demà al matí entre el Camp de Tarragona i Costa i Prelitoral de Barcelona i a la tarda sobretot a les comarques interiors de Girona i també de Barcelona. Es repetiran de cara a dijous i divendres tocarà agafar el paraigua a tot arreu. I si mirem una miqueta més enllà, pinta que el cap de setmana encara continuaran els ruixats, sobretot al nord, Girona, Barcelona i Pirineu, i potser la setmana que ve encara continuarien amb una pujada de les temperatures, però encara amb aquest temps insegur.
En espera de les pluges que han de caure aquesta setmana, la sequera s'agreuja, per això sí, en alguns racons de Catalunya. És el cas de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que des d'aquesta setmana ha de reduir encara més l'aigua de la Seta. Si fins ara tallava el servei de 10 de la nit a les 7 del matí, ara els veïns ja no en tindran ni per fer el sopar, perquè es tallarà de 7 a 7, de 7 de la tarda a 7 del matí. Des de l'Espluga, informa Esteve Giral.
Sí, els talls de 12 hores cada nit duraran uns quants dies per evitar una situació encara més crítica, fins que els dipòsits municipals puguin recuperar-se una mica arran de l'increment també dels camions cisterna que han d'arribar cada dia a l'Espluga des de l'estiu. Josep Maria Vidal, l'alcalde, argumenta el perquè de la nova mesura.
Per mirar de no entrar en nivells crítics d'abastament d'aigua i poder assegurar l'aigua, que cada dia tinguem aigua. Per tant, haurem de fer durant uns dies uns talls una mica més llargs.
Davant dels talls, molts veïns han optat per posar-se cisternes a casa, acumulen aigua durant el dia i obren l'aixeta durant la nit. En paral·lel, l'Ajuntament de l'Espluga està buscant noves vetes d'aigua al subsol per poder fer més pous, si troba aigua, i millorar la situació abans no arribi l'estiu.
A tot això, els agricultors comencen a posar el crit al cel per denunciar la mala gestió que diuen que està fent la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que depèn de l'Estat. Unió de Pagesos ha convocat avui una tracturada a quarts de 10 del matí cap a la delegació del govern espanyol a Lleida per exigir canvis immediats. També hi haurà protestes a Tarragona, a Vic i a Girona. Demanen a la Moncloa ajuts urgents, mesures fiscals i obres d'emergència per facilitar aigua que asseguri els abastaments imprescindibles per la supervivència dels conreus i del bestiar. Des de Lleida, informa Karen Alfonso.
El coordinador territorial de la Plana de Lleida, Josep Sellart, ha expressat que viuen amb la incertesa sobre l'abast de la manca d'aigua i demanen al govern de l'Estat una resposta i transparència envers la greu situació de sequera.
No hi ha cap mena de planificació, previsió per part dels que gestionen aquest recurs, no? I per tant encara hi ha molta incertesa.
També demanen responsabilitats davant la mala gestió de l'aigua que ha fet la Che. És per això que el pròxim dimarts 16 de maig tornaran a sortir amb els tractors fins a Saragossa. Des del sindicat urgeixen l'Estat a aplicar mesures perquè els preocupa que les restriccions de reg que afecten el Canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues es puguin estendre a la resta d'infraestructures hidràuliques del territori. D'altra banda, diumenge va caure una tempesta amb pedra que ha afectat 856 hectàrees de fruiters i de cereal de municipis de la Noguera.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquest mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
És un quart de nou del matí. Avui el seu article de Sergi Pàmies a La Vanguardia, que es titula Temps de ball de disfresses, acaba dient: la notícia política més rellevant de la setmana, si es confirma, hauria de ser l'anunci que Sálvame de Telecinco es deixarà d'emetre a partir del 16 de juny. Efectivament, és una notícia molt rellevant des d'un punt de vista polític. Avui, per exemple, el diari El País li dedica tota una pàgina amb la informació del que significa, no només televisivament, sinó sobretot del que significa políticament. Avui també a la tertúlia parlarem de Sálvame, de les conseqüències polítiques de la substitució d'aquest programa popular de la graella a Telecinco, que certament havia anat perdent audiència en els últims temps, per col·locar-li un magazín de tarda que presentarà i dirigirà Ana Rosa Quintana. Ho apuntava diumenge a La Vanguardia Enric Juliana, fi com sempre en la seva anàlisi de l'escenari electoral a Espanya abans de les eleccions del 28 de maig i, evidentment, en plena recta final de la legislatura al Congrés, la consigna, deia Enric Juliana, cal fer fora Pedro Sánchez, és constantment repetida des d'alguns dels altaveus mediàtics de Madrid. I afegia entre parèntesi, es preparen significatius canvis de la televisió privada espanyola per al segon semestre de l'any en la recta final de les eleccions generals. Doncs bé, la direcció de Mediaset ha confirmat la decisió. Un cop Sálvame s'acabi definitivament, com dèiem, Ana Rosa Quintana els prendrà el relleu. Tot i així, continuarà a la part més política dels matins, és a dir, a la tertúlia, en aquella taula on hi entra d'altres Eduardo Inda, almenys fins a les eleccions espanyoles. És a dir, farà doblet al matí aquesta tertúlia política i a la tarda el programa. Ho explicava la mateixa Ana Rosa Quintana ahir al seu programa.
A partir de septiembre haré mudanza a las tardes. Lo que pasa es que no voy a dejar la mañana, o sea, que no os hagáis ilusiones, que voy a seguir dando guerra. No
todo omnipresente.
No toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones
estadas.
Pues estaré fundamentalmente en la mesa política.
Això deia Ana Rosa Quintana, que per cert avui en aquesta informació que informa el diari El País diu que aquest moviment té també profundes implicacions empresarials i polítiques. Fons oficials asseguren que la productora d'Anna Rosa encara no té definit el programa i que per això encara no pot precisar quina serà la càrrega que tindrà d'actualitat. Malgrat tot, els canvis han generat molta inquietud al govern i en formacions d'esquerra que interpreten que es tracta d'un moviment més polític que empresarial. I explica que fundada l'any 2018, Unicorn Context, que és aquesta empresa presidida per Ana Rosa Quintana, va tancar l'any 22 com l'empresa que amb més hores d'emissió va produir a les principals cadenes generalistes. Parla de la 1, d'Antena 3, de 4, de Telecinco i la Sexta. Amb un, atenció, 21,5% del temps total. Un de cada 5 minuts de la televisió espanyola van ser per la productora d'Ana Rosa. A més dels espais d'actualitat de Telecinco i 4, el programa Ana Rosa i Es Mediodía, Fiesta, etc., també ha produït per les autonòmiques Telemadrid, ETV i Canal Sur. I fins i tot a HBO, com a través de les sèries Dolores, La Verdad sobre el caso Warinkoff, a Prime Video. I atenció perquè explica aquesta informació el rumb del grup, des que el seu judici es va traspassar una línia vermella, diuen que la clau de tot és la producció del documental Salvar el rei, que va emetre HBO, però que estava realitzat per una empresa participada per Mediaset, concretament Mandarina, i diu que aquesta docu-sèrie sobre el rei emèrit retrata les amistats perilloses de Joan Carles I i com va aconseguir la fortuna. Es veu que el president, nou president de la companyia, Borja Prado, ha imposat als presentadors de programes que no siguin d'actualitat que no puguin parlar de política. Mentrestant, per la productora del Sálvame, estem parlant de la fàbrica de la tele, seguiran en antena aquests programes, tot i que la cancel·lació de Sálvame representa un cop molt dur per la productora, que podria haver-se obligada a acabar presentant un expedient de regulació d'ocupació. I què diuen els presentadors i col·laboradors del Sálvame? Doncs assumeixen amb certa ironia que Mediaset els fulmini a finals d'aquesta temporada. No, amb certa ironia no, amb tota la ironia del món. Ahir van fer una conya marinera tot el programa des que es va anunciar la fulminació del programa, Maria Patiño arrencava agraint als espectadors la seva fidelitat.
Es una tarde muy especial, sí, porque ya saben que, ya lo saben ustedes, esto se acaba y hay que aceptarlo. Y de hecho quiero aprovechar para decir algo, porque saben que vamos a hacer un currículum, porque tenemos que buscar trabajo, han sido 14 años aquí claro, metidas. Claro. Pero quiero decir algo importante, porque el currículum de nosotros es gracias a ustedes.
I què diuen els presentadors, doncs, els col·laboradors? Doncs mira, van portar fins i tot un assessor laboral perquè ajudés els col·laboradors a trobar feina.
Estoy seguro que tenéis un currículum vintage, cuando menos. Pero no os agobiéis, porque yo os voy a dar las pautas para triunfar en una entrevista laboral para que realicéis un buen currículum y se peleen por vosotros.
Per exemple, la primera que va fer el seu currículum va ser Belén Esteban.
Lo primero, copresentadora. Lo segundo, relaciones públicas. Usted necesita lo que sea, yo se lo consigo.
Eso es verdad.
Tercero, empresaria. Tengo mi empresa de sabores de las cebas. Gazpachos, salmorejos y patatas fritas. Bailarina, porque gane más que baile. Cantante, porque aunque cante mal, animo a la gente. Porque valgo para todo y mi casa se me cae encima.
També el va fer Lídia Lozano, una de las colaboradoras más conegudas.
Cocina, aquí hemos cocinado por las noches. Dentro del programa hacíamos los viernes por la noche las cenas de Sálvame. Sí, sí, muy intensas, muy divertidas.
Pues ahí sí, tú...
Sí, eso hay que venir, yo lo metería en el currículum. ¿Cómo resumo yo eso? Pues... Porque cuando tú la entregas hay que entregar una hoja.
Per cert, que alguns espectadors s'estan organitzant per fer una manifestació contra el final de l'espai i col·locant a Rosa Quintana per xarxes correu una convocatòria pel dijous 1 de juny davant dels estudis de Mediaset a Madrid. Es demanen als assistents que portin pancartes i globus grocs, que és el color que representa el programa, i tot plegat ho acompanyen amb l'etiqueta Sálvame no se toca. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer, la crítica de televisió, Mònica Planes.
Ahir al migdia, Sálvame va arrencar amb sentit de l'humor. Un assessor laboral donava instruccions als col·laboradors del programa per actualitzar el seu currículum. A les penes, punyalades. Un tal Jesús Ripoll, expert en motivació d'equips, deia, es dirigia a totes les col·laboradores assegudes en pupitres i prenent apunts per afrontar futures entrevistes de feina. Després de 3.605 programes, el Sálvame, sigui el naranja o el limón, ja no té més suc, l'esperpent ja no el poden esprema més i malgrat en els últims dies es vulgui vendre una imatge mística i edulcorada del seu entreteniment, Sálvame és el paradigma de la teleescombraries a Espanya, acarnissament contra les persones, conflicte i baralles. Ahir contribuïen a difondre les declaracions del Lloyas, condemnat per la justícia per violència masclista, carregant contra la seva exdona i víctima. En cap cas, el final de Sálvame es pot interpretar, però, com el final de la teleescombraries. La teleescombraries, senzillament, es transforma.
I el segon, el signa, un altre col·laborador del món a RAC1, el periodista Manuel Javois.
Esta demolición controlada de Sálvame deja un escenario excitante en Mediaset. Hay que pensar en el público, siempre. ¿Qué va a pasar con él? ¿Se va a ir? ¿Se va a convertir? ¿Dónde buscará el salseo? Las tardes eran de un público que estará expectante ahora por saber si el entretenimiento salpicado de espontáneas consignas políticas será sustituido por consignas políticas salpicadas por un poco de entretenimiento. La razón es obvia. Las mañanas de Telecinco son un mercado de agendas ideológicas dedicadas en general a construir marcos en los que discutan luego los actores políticos. De muchas tertulias mañaneras han salido asuntos de Estado ficticios que han dado o quitado votos a los partidos que se posicionaban sobre ellos. Inseguridad ciudadana, ocupas. Es la escaleta la que decide lo que preocupa a la audiencia, no la audiencia lo que le preocupa a ella. El material se recoge luego en la derecha y se transforma en discursos e iniciativas. Los cuernos eran un asunto íntimo, explotado por la televisión del cotilleo. Los votos son asuntos públicos, condicionados por la televisión política.
8:24 minuts, al Parlament Europeu reconeix que el govern d'Espanya està al darrere de l'espionatge a líders independentistes amb el sistema Pegasus. Les conclusions de la Comissió d'Investigació de l'Eurocambra demanen també a la Moncloa que reformi el CNI i aclareixi tots els casos que hi ha oberts d'espionatge. Ara bé, el text rebaixa molt el to respecte a l'esborrany inicial presentat la tardor passada. Per exemple, ara reconeix, concretament, només l'espionatge a 18 líders independentistes i no als 65 inicials, i demana esclarir els altres 47 casos en què no ha pogut comprovar qui va donar l'ordre. Corresponsal de RACO a Brussel·les, Lluís Tovar.
El Parlament Europeu va enviar una de freda i una altra de calenta. Les esmenes presentades per PP, PSOE i Ciutadans han aconseguit rebaixar el to de l'esborrany inicial. Per exemple, ara els líders del procés ja no els presenta com a víctimes, sinó com a persones espiades, i conclou que, en línies generals, l'Estat va actuar d'acord amb els tractats europeus i que té un sistema judicial independent. Ara bé, l'informe reconeix l'ús il·legal, en alguns casos, del sistema Pegasus, demana un informe just per part del govern espanyol, més transparència a les institucions espanyoles i abordar la reforma del CNI. L'eurodiputada d'Esquerra i vicepresidenta d'aquesta comissió d'investigació, Diana Riba, es va mostrar satisfeta amb les conclusions.
Perquè aquest informe aborda àmpliament el que és el Catalan Gate. Constata la manca d'intenció que ha tingut el govern i les seves agències per investigar els 65 casos del Catalan Gate. Diferencia els 18 casos que tenen ordre judicial, però també que no han sigut transparents, no ens han donat cap paper en referència a això, i també constata que els altres 47 no s'ha obert cap investigació.
En canvi, l'eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, es va abstenir la votació perquè, tot i que el text reconeix el Catalan Gate, creu que també fa seguidisme al govern espanyol. Tot plegat es votarà ara al ple del mes de juliol.
En canvi, Ciutadans acusa l'informe de ser esbiaixat i lamenten que s'estigui posant en dubte la democràcia espanyola. És més, asseguren que Espanya va actuar de manera legal perquè va seguir persones involucrades en delictes molt greus. Doncs mira, la notícia que hem sabut també aquesta última nit: Espanya ha caigut fins la 36a posició en el rànquing mundial de llibertat de premsa. 36a. És un baròmetre que elabora cada any Reporters Sense Fronteres i que analitza les condicions en què es fa periodisme a 180 països de tot el món. Espanya ha baixat 4 llocs respecte de la classificació del 2022. Al davant té països com Timor Oriental, Samoa, Namíbia, Cap Verd, les Seychelles o Taiwan. Timor Oriental, Samoa, Namíbia, Cap Verd, les Seychelles o Taiwan. El motiu principal que explica que la posició d'Espanya en aquest rànquing hagi empitjorat és la precarietat dels periodistes, preocupant i cronificada. Els experts li han donat 6 de cada 10 punts en aquest apartat. Un altre factor és el marc jurídic. També puntua malament el fet que no s'hagi derogat la llei Mordassa o que no s'hagin despenalitzat els anomenats delictes d'opinió. Per contra, Espanya es troba en el 30% dels països amb una situació bona o força bona per la llibertat d'informació. El rànquing l'encapçalen Noruega, Irlanda, Dinamarca, Suècia i Finlàndia. Encara sobre periodisme, els Premis Pulitzer han guardonat els fotoperiodistes Bernat Armenguer i Emilio Morenati. Els guardons, de fet, han reconegut la feina a tot l'equip de fotografia de l'agència nord-americana Associated Press, del qual formen part tots dos, juntament amb 5 fotògrafs més i diversos editors. Precisament en aquest equip d'edició també hi ha un altre català a banda d'Armenguer, que és l'Enric Martí. Tots ells han rebut el Pulitzer en la categoria de Breaking News, és a dir, notícies d'última hora, per la cobertura feta de la guerra d'Ucraïna. 2:02 del matí, continuem els apunts aquí al Mona RAC1. Avui arrenca les semifinals de la Champions amb un partidàs a l'estadi Santiago Bernabéu entre el Real Madrid i el Manchester City. A les 9 i en directe a RAC1.
RAC1. Aquest dimarts la Champions es juga a RAC1. A les 9 al Santiago Bernabéu, Real Madrid-Manchester City, anada de les semifinals. L'equip de Guardiola amenaça a enfrenar el camí dels blancs cap a la 15a Copa d'Europa. Viviu el partit des de 8:45 amb Jaume Molló i tota la tropa. I després, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. Aquest dimarts segueix el Madrid-Manchester City a RAC1.
RAC1. Tots som 1.
Es tracta de la reedició de les semifinals de la temporada passada i per aquest primer partit Pep Guardiola podrà comptar amb una de les grans estrelles de l'equip, Kevin De Bruyne, que ja està del tot recuperat de les molèsties. El belga és amb Erling Haaland el jugador més perillós que té l'equip anglès. Precisament els diaris de Madrid reconeixen cert atemoriment amb el davanter de Noruega. El Marca titula "Un monstre ve a veure'm". Alfredo Relaño Alas diu que és una fera i que amb ell Guardiola l'aspira tot. I Diego Torres al Mundo afegeix que és una superdotat física i mentalment i que és la màxima preocupació de tot el madridisme. D'altra banda, Guardiola té la baixa del defensa neerlandès Nathan Ake, mentre que Ancelotti no podrà comptar amb Mendy ni amb el central portuguès Militao. El partit es podrà veure a Movistar Liga de Campions, igual que el de demà entre el Milan i l'Inter de Milà, també a les 9 de la nit, i també el podeu seguir a la sintonia de RAC1. I atenció amb aquesta altra notícia. La UEFA no donarà més entrades al Barça per la final de la Champions femenina, que es disputarà a Eindhoven el dissabte dia 3 de juny. Resulta que el club blaugrana ja ha exhaurit, com és lògic, les 3.400 entrades que tenia, tot i que al Philips Stadium hi caben més de 35.000 persones. És a dir, que el Barça i el Wolfsburg, els finalistes, només tenen cadascun un 10% dels seients disponibles. Total, un 20% de l'aforament. La resta, el 80%, és de la UEFA. I què passa? I per què passa això? Doncs perquè la UEFA ja ha venut totes les entrades que tenia i ara l'única opció d'aconseguir-ne és que l'afició del Wolfsburg en deixi de lliures. Aleshores, només aleshores es posarien a la venda dilluns que ve, 15 de maig. En aquest sentit, el responsable del Barça femení, el directiu Xavi Puig, ja reconeixia fa 15 dies aquí al Món RAC1 que no entenia l'estratègia de la UEFA.
Si sabem que l'any passat hi van anar 15.000, per què no en donen d'entrada i amb l'opció de comprar-ne 5 o 7 o 8 o 10.000?
Sí, sí, això ens preguntem nosaltres. Tindrem que esbrinar el per què ho fan d'aquesta manera. Suposo que deu haver alguna cosa que els fa actuar d'aquesta manera. Però sí que és veritat que nosaltres serem molt contundents i parlarem, i quan s'esgotin aquestes 3.000 serem molt passats perquè s'obri el cupo com es va fer l'any passat ja.
Val a dir que al camp del PSV s'espera més de 3.400 seguidors al Barça, però només perquè n'hi ha molts que ja van comprar en previsió les entrades que prèviament la UEFA va posar a la venda. Relacionat amb la venda d'entrades, avui llegim al diari Opones que han condemnat a un any i 9 mesos de presó a un home que va estafar més de 30.000 euros amb entrades de partits del Barça i del Real Madrid. Es feia passar per exjugador de bàsquet i deia als compradors que els podia aconseguir tiquets aprofitant la seva fama i contactes amb el món de l'esport. Al final, aquestes entrades resultaven ser fotocòpies amb localitzadors que no es corresponien amb el partit en qüestió. Pel que llegim, això va passar durant el 2015 i era l'acusat un tal Arnau GM, ha acceptat la seva condemna i s'ha compromès a tornar tots els diners les pròximes setmanes. Les promocions de pisos promeses per Pedro Sánchez en terrenys del Ministeri de Defensa aniran a patar bàsicament a Madrid. Ho llegim al País, que del total de gairebé 20.000 habitatges socials que preveu crear la Moncloa, 10.500, és a dir, més de la meitat, es faran al voltant de la capital espanyola. Després de Madrid, Catalunya és el segon lloc on es faran més pisos, però la diferència és abismal. Només se'n faran 1.600 pels 10.500 a Madrid. Concretament, el quarter de Santa Eulàlia, Sant Boi del Llobregat, al País Basc, a Navarra i a les Balears, serà molt pitjor perquè no n'hi haurà ni una. Justament aquest matí el govern d'Espanya aprovarà les mesures anunciades aquest últim mes per Pedro Sánchez en matèria d'habitatge. Això inclou la mobilització de milers de pisos de la Sareb per destinar-los a lloguer. Això inclou la mobilització de milers de pisos de la Sareb per destinar-los a lloguer social i a la construcció d'habitatges nous amb fons públics, inclosos els dels terrenys del Ministeri de Defensa. A banda, avui també s'aprova el polèmic aval per joves per fer una hipoteca. Polèmic perquè Podem ho ha qualificat d'infàmia. El soci de govern sosté que provocarà un increment de la demanda sobtat i que, per tant, encarirà preus de cop. Des de Madrid, informa Jordi Armenteres.
Si Podem sosté que el sistema d'aval per comprar ja s'ha demostrat en altres països que desperta l'especulació i que les mesures han de ser per llogar, en cap cas per comprar. Yolanda Díaz ho deia així el vespre.
Va en la direcció adversa al propi espíritu de la ley de vivienda. Es una norma que en los lugares en los que se ha aplicado tiene resultados fallidos. Ya se ha aplicado y no ha resultado correcta para el problema de la vivienda, de acceso a la vivienda que tienen las personas jóvenes.
Però el PSOE respon al contrari, Raquel Sánchez.
Discrepo en este sentido, pero yo creo que hay que valorar el conjunto de medidas que estamos acordando y el impacto que van a tener todas en su conjunto.
Encara s'ha de conèixer la lletra petita de tots els avals, però el govern espanyol sí que ha matisat que hi haurà diferències de xifres entre comunitats i no es fixaran els mateixos límits a tot arreu, que es tindran en compte que els preus no tenen res a veure de les grans ciutats a les províncies despoblades.
Tot i la resposta de la ministra, alguns experts reforcen la tesi de Podem. El codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, posa l'exemple del Regne Unit, on han impulsat mesures semblants.
Només una petita part de la població ha pogut comprar habitatge. A més, és una part de la població que igualment, sense aquesta ajuda, l'hagués pogut comprar. Això es fa a costa d'encarir globalment el preu de l'habitatge, i per tant aquells que més necessiten un habitatge, encara veuen més lluny de la possibilitat de comprar-ne un.
Palomera creu que seria molt més útil impulsar mesures que fomentin l'abaratiment del sòl edificable per poder fer més pisos a preus més assequibles. Les polítiques d'habitatge també centren la campanya electoral a Barcelona, especialment per les conseqüències del turisme. Ada Colau reclama un pla de xoc per frenar la massificació del turisme. Un pla que passaria perquè el Parlament reguli i doni eines als ajuntaments perquè puguin retallar llicències de pisos turístics i també de botigues de records. En va parlar ahir a la nit el 9C de RAC1, té més detalls el Pep Tormos.
Colau assegura que es presenta per últim cop i amb l'objectiu de millorar els resultats del 2019. Contraposa el seu model al de Xavier Trias, a qui responsabilitza de rebre una herència negativa a la ciutat.
Ell em va deixar una ciutat que amb les dades estava amb un turisme de barra lliure descontrolat, amb una contaminació desbocada que nosaltres estem reduint amb les nostres mesures i amb una especulació immobiliària que nosaltres estem intentant ordenar. Però nosaltres estem posant ordre en una situació de desordre absolut i de desgavell que ens va deixar el senyor Trias.
I també carrega contra el seu exsoci de govern. No entén la posició del que fins fa poc era el tinent d'alcalde, Jaume Collboni.
Que el senyor Collboni, després d'estar 4 anys amb mi votant i aprovant totes aquestes actuacions de transformació, ara digui que s'assuma, no?, a frenar-ho tot conjuntament amb el senyor Trias, home, jo crec que dona un missatge una mica poc creïble o poc consistent.
Tot i les crítiques a Collboni, Colau deixa clar que prioritza pactar amb el PSC i Esquerra.
Doncs bé, des d'Esquerra Republicana posen certa distància amb Ada Colau després de la polèmica per les llicències turístiques que destapava RAC1 en un bloc del carrer Tarragona de Barcelona. El candidat d'Esquerra, Ernest Maragall, avisava que Colau ja ha tingut prou temps per regular les llicències i l'acusa de no haver-se posat durant els 8 anys que porta de mandat.
És de la seva especialitat favorita, que és defugir responsabilitats i traspassar-la a altres institucions. És d'aquesta manera de dir que no ha desenvolupat l'ordenança que la llei ja l'autoritza i la faculta per haver adoptat fa anys. De fet, porta 8 anys governant. I ara torna a reclamar que hi hagi més lleis per fer el que ella no ha volgut fer o no ha sigut capaç de fer durant tot aquest temps.
De tot plegar, les últimes hores hem sabut que els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu de màxims aquest dijous, al vespre que començarà la campanya electoral, per la convocatòria, recordem, de dues manifestacions oposades a la plaça Bonanova de Barcelona. A la zona fa temps que hi ha dues cares ocupades, però la tensió entre el veïnat i els ocupes ha augmentat molt les últimes hores. Tant els col·lectius antisistema com l'empresa Desocupa han fet una crida a sortir al carrer demà passat. Aquest és un fragment del vídeo que ha penjat l'empresa a les xarxes, una amenaça amb aldarulls.
Va haver altercado en las calles. Señora Colau, estamos haciendo la cagada todavía más grande. Señor Andreu Valle, ¿qué es lo que tiene que pasar para que entre una orden judicial y se acabe la fiesta? El otro día nos perseguían a los chavales con hachas. ¿Qué va a pasar el jueves? Pues que si no lo evitan, habrán palos en las calles, pero esta vez pillarán ellos. Vamos a ser miles, muchos más que ellos.
L'objectiu dels Mossos és que els grups no es puguin arribar a trobar cara a cara en Salvador.
Els agents intentaran que els dos grups es quedin una a cada banda de la plaça de la Bonanova i no hi puguin entrar. També han informat a la Fiscalia sobre tot el que han publicat a xarxes socials. Tot i això, l'inspectora Montse Escudé ha remarcat que aquest dijous no s'acabarà res.
Es preveu certa cronicitat i que, per tant, l'abordem des d'una intervenció contínua fins que no es resolguin aquests conflictes i es resolguin algunes de les incògnites que hi ha al darrere. I, evidentment, l'objectiu, com a cos de seguretat que som, és impedir qualsevol acció delictiva adreçada a alterar l'ordre públic.
Els incidents a Bonanova han anat en augment en les últimes 3 setmanes, amb baralles i robatoris que es produeixen sobretot els caps de setmana i de nit. Els dos edificis ocupats, el Cubo i la Ruïna, els Mossos calculen que la setmana passada hi vivien unes 150 persones. La policia ha explicat que està intentant mediar tant amb ells com amb els veïns per intentar reduir la tensió.
Per cert que tornant estrictament a les eleccions municipals, a RAC1, continuem posant el focus en pobles i ciutats del país i avui ens fixem en Granollers, la capital del Vallès Oriental, on governa el PSC amb majoria absoluta des de fa 16 anys. Però aquestes eleccions tenen especial atenció perquè seran les primeres després de l'era d'en Josep Mayoral. Informa Sílvia Solanes.
A Granollers l'escenari és molt diferent al de fa 4 anys i és que pel PSC ja no es presenta en Josep Mayoral. I en Mayo, per molts granollerins, transcendia les cicles i per això va poder governar amb majoria absoluta des del 2007. A principis de l'any passat va plegar i li va passar el relleu a l'Alba Bernosell, aleshores regidora. Bernosell explica que hi aportarà la seva visió i que hi ha feina a fer, sobretot en habitatge, potenciar el verd a la ciutat i fer-la més inclusiva.
Una mirada diferent, de generació diferent,
i de dones. La cobertura de la via del tren serà un dels projectes que començarem a veure realitat aquest estiu i com la transformem en un gran passeig verd.
Ara mateix el PSC té 14 regidors i Esquerra i Junts 4 cadascú. Junts vol competir-li l'alcaldia o, si més no, ser decisiu amb el candidat Àlex Sastre, que es presenta per tercer cop. Entre els seus projectes, atreure inversions, llocs de treball de qualitat i serveis de primer nivell, però també es fixa en l'urbanisme i a millorar les connexions amb el Vallès Occidental.
Hem de fer una aposta urbanística per obrir-se al riu. Tenim també la reforma de l'estació de Rodalies de Canovelles, que ens ha de servir doncs per orientar una mica la ciutat cap allà.
Esquerra és l'altre actor en joc i repeteix Núria Mainou. Primàries, que té un regidor, surt a jugar fort. S'ha instal·lat en un local a la plaça de la Porxada on ara hi penja una gran estelada. L'altra incògnita és saber què passarà amb els dos regidors que té Ciutadans.
Deixeu-me dir que aquest divendres 12 de maig de 9 a 2 quarts d'11 a RAC1 i La Vanguardia organitzen el primer debat electoral en campanya entre els candidats a l'alcaldia de Barcelona. Ernest Maragall, Ada Colau, Jaume Collboni, Xavier Trias, Anna Grau, Daniel Cirera i Eva Parera. Es farà al Museu de la Ciència Cosmo Caixa a Barcelona. Estarà obert al públic. Qui vulgui anar-hi pot omplir ara mateix el formulari aquí al web de RAC1, rac1.cat, i entrar al sorteig de 65 entrades dobles, i els guanyadors dijous rebran un correu electrònic explicant-nos tots els detalls. A més, també divendres i també de 9 a 2 quarts d'11, el món RAC1 oferirà en desconnexió local els debats amb els principals candidats a l'alcaldia de Tarragona, Lleida i Girona. Per tant, el futur de les quatre capitals del país, de Catalunya, es decideix aquí a RAC1. I les 9 en punt del matí, d'aquí uns moments parlem de Wallapop, del telèfon del suïcidi, d'un exitós en majúscula gala del People in Red i també del Festival d'Eurovisió.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor, demà canvio de feina. O de professió. O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja-hi fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla? Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC, hi som per ajudar.
Pablo López torna a Barcelona al Palau Sant Jordi. No et perdis l'espectacular inici de gira de Pablo López a Barcelona. El 12 de maig, al Palau Sant Jordi. Aconsegueix la teva entrada a pablolopezmusic.com.
Gestel, digui'm.
Mira, jo així no puc seguir, eh?
Com?
La fibra, que va com un coet. I què passa? Que quan teletreballo em convoquen a tot. Com que no em congelo, com que m'ho descarrego tot. Vaja, que aquí només penco ja, jo. Que no és normal. I tu m'entens?
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Gestel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Cuidar-te més pagant menys? No tens excusa, perquè fins al 14 de maig a La Sirena t'estalvies 2 euros a la caixa de cors de lluç del CAF. Tria congelat, tria La Sirena.
A CESTE tenim la peça que la teva pime necessita per créixer. Assegura el cobrament de les factures amb Pòliza Fàcil, l'assegurança de crèdit més àgil, sense paperassa ni gestions administratives i amb un preu ajustat a la facturació. Pòliza Fàcil t'ajuda a construir la teva pime sobre segur. Calcula el preu a CESTE.es. CESTE, seguros de tu éxito.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en conversa. converses, amb tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues rei en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que el teu cotxe aparca sol? El meu em fa la declaració de la renda. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb TaxDown. I encara que no podem assegurar-te que et surti a retornar, t'estalviem tota la paperassa i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Pràcticament 3:15 del matí. Continuem els apunts aquí al món RQ. Wallapop demana perdó per la seva polèmica campanya del Dia de la Mare. Resulta que aquest diumenge la plataforma de compra-venda d'articles de segona mà va enviar una notificació als usuaris en què simulava una trucada de la mare. El missatge deia: trucada perduda de la mare que et vol recordar que venguis el que no fas servir. Wallapop va rebre moltes crítiques per poca empatia i falta de tacte amb les persones que, per exemple, han perdut la mare. Una usuària, per exemple, va exposar a les xarxes que la seva mare havia mort feia 5 anys i que en veure el missatge el cor li va fer un salt. El diari Ara ha parlat amb l'empresa catalana que reconeix que no va preveure totes les situacions de la seva clientela, diu que va ser involuntari i assegura que no es repetirà. La gala People in Red, organitzada per la Fundació de la Lluita contra les Infeccions, va recaptar ahir 803.400 euros que es destinaran a projectes d'investigació de malalties com ara la sida, la verola del mico o el coronavirus, entre moltes d'altres. People in Red és un dels esdeveniments socials més importants que es fan al país. De fet, la gala d'ahir va estar plena de sorpreses com aquesta.
Moltes gràcies a tots per ser aquí aquesta nit. Y muchas gracias a ti, Miguel, por invitarme, sacarme de mi retiro.
Pues yo estoy muy feliz de poder compartirla. No la hemos ensayado. Yo creo que él se la sabe.
El meu carrer és fosc i tort, té gust de por, nom de poeta, estret i brut, fa olor de gent.
Va cantar Serrat. I va cantar Serrat acompanyat del Miguel Poveda. Va ser una nit carregada d'emocions que va fer aixecar el públic de les cadires en diverses ocasions del Museu Nacional d'Art de Catalunya al Manac. Una altra de les estrelles de la nit va ser Vico.
Fuerte Barcelona!
La People in Red va plegar unes 750 persones al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi era la Mar Poyato.
Les obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya poques vegades se senten tan acompanyades com ho van estar ahir. Per la catifa vermella no paraven de desfilar cares conegudes que s'han sumat a la causa. L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, el porter Marc-André Ter Stegen, actors com Marc Clotet, Natàlia Sánchez, Miguel Ángel Muñoz, influencers, models i algun polític. Una gala plena de màgia, música i bon humor.
Voy a hablar también un poquito en castellano, que como sabéis es un idioma perseguido en Cataluña y hay que apoyarlo. Se está perdiendo el castellano. Hoy he entrado a una tienda y digo buenas tardes, digo no sé qué me dius.
Andreu Buenafuente va fer un cop més de mestre de cerimònies al costat de l'anfitrió Bonaventura Clotet, president de la Fundació Lluita contra les Infeccions.
Esto nos ha llevado a que actualmente podamos estar investigando cosas que pueden parecer muy remotas a lo que son las infecciones, pero que tienen la base en la disfunción del sistema inmunitario.
Una nit solidària que va tenyir de vermell un entorn màgic i que va servir per dotar la ciència de més recursos per poder acabar amb les malalties infeccioses.
Recordeu que encara hi ha una fila zero i que podeu continuar aportant diners en aquesta voluntat d'investigació de malalties vinculades amb les infeccions, amb les malalties infeccioses. Ahir 803.400 euros, però qui vulgui continuar amb la fila zero, recordeu peopleinred.com, i allà a donatius ho podeu fer. Abans de la gala, el director de la Fundació, el doctor Bonaventura Clotet, destacava al món RQ que les infeccions de transmissió sexual, les ITS, estan augmentant perquè l'ús del preservatiu ha caigut en picat.
Com que ningú fa servir el preservatiu, és molt difícil que això disminueixi. I el que s'haurà d'anar, doncs, és aquestes estratègies de teràpia post-exposició en el que, prenent tractament, doncs, et protegeixis d'aquestes possibles infeccions.
A banda, Clotet afegia que algunes lliçons de la pandèmia del coronavirus s'han oblidat massa aviat. El doctor es va mostrar partidari de mantenir les mascaretes en espais com hospitals, per exemple.
És una pena que no haguem après la teoria japonesa, tu vas al Japó i tothom va amb mascareta. Quan algú està constipat, crec que és un refredat. Si poguéssim aprendre a canviar l'hàbit i que quan un està malalt fes servir ell la mascareta, estaria protegint l'entorn.
Clotet ho va dir en la mateixa línia que l'OMS, que també el món arracú lamentava ahir que molts governs s'hagin relaxat i hagin deixat de fer testos PCR. El telèfon d'atenció al suïcidi del Ministeri de Sanitat atén 335 trucades cada dia al seu primer any. 335. És el 024, la línia gratuïta que funciona 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, tal com recull el País. La mitjana per trucada és de més d'11 minuts, cosa que suma més de 22.000 hores de servei. Més de la meitat de les trucades són de persones que tenen algun tipus d'idea suïcida i més d'un 10% de persones de l'entorn que truquen per demanar informació o consol per un dol. A més, també hi ha de l'educació que demanen informació i pautes per atendre casos en els seus centres. Gairebé un 30% de les trucades són de risc mitjà i més d'un 7% d'un risc alt o risc molt alt. 10 minuts i les 9, la pujada dels preus continua deixant-se notar sobretot el cistell d'anar a comprar. Avui els diaris recullen dues dades que ens ajuden a entendre l'abast de tot plegat. Atenció a la primera. El preu de la carn s'ha disparat des de finals del 2020 un 80%. La carn, un 80%. Ho explica La Vanguardia, que avança un estudi de CaixaBank Research sobre la inflació en matèria alimentària. L'altra dada preocupant és que l'oli i la mantega s'han filat a Espanya gairebé un 30% respecte a fa un any. L'Ara explica que Europa de mitjana ha crescut un 23%, però Espanya se situa a la part alta del rànquing amb un creixement del 28%. L'Audiència de Barcelona autoritza que una metgessa designada per l'advocat de Dani Alves examini la noia que el va denunciar per violació. Ho explica avui la Baica Navarro, La Vanguardia. A la víctima se li farà un examen mèdic per determinar el seu estat psicològic, les seqüeles que pugui tenir i si són compatibles o no amb la violació que va denunciar. La víctima, de fet, ja va presentar un informe que descriu l'ansietat, la ràbia i la tristor que sent des del dia de Cap d'Any quan Alves l'hauria violat al lavabo d'un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona. També relata que se sent constantment qüestionada, que li fa pànic sortir al carrer. Fa 15 dies l'advocat d'Alves va tornar a reclamar la llibertat. La resposta de la jutgessa es podria saber aquesta mateixa setmana. I la justícia investiga si el dissenyador valencià Francis Montesinos hauria agredit sexualment a un menor. La policia el va detenir ahir després d'una denúncia del mateix Montesinos per extorsió que va desencadenar tota la investigació i se li va acabar girant en contra. Arriba l'hora de la veritat, el Festival d'Eurovisió, que fa aquesta nit la primera semifinal, a partir de les 9, en directe per la 2 de Televisió Espanyola, i segons les apostes, avui es concentra en la majoria de favorits, començant per la favorita de tot el festival, que és la sueca Loreen. Els professionals que van poder veure ahir els assajos diuen que no va fallar ni una nota, però qui no deixa de sumar suports és la representant de Finlàndia, que es diu Kària. Ara mateix sembla que la cosa està entre tots dos, tot i així ahir també va sorprendre molt l'actuació d'Israel. La Noa Kirel, una estrella musical del seu país i admiradora de Chanel, i també va causar sensació, diuen, Portugal.
Sinto-me tota cada dia pior. Ja no sé de coses que sabia de cor. As pulsações subiram quase per mi.
Causa sensació aquesta cançó. Mira, escolta'm, Nuxes, que jo, amb Mimicat i el seu carisma, diu, els que en saben del festival, aquesta cançó es diu Ai Curaçao. En qualsevol cas, avui només passaran 10 candidats a la gran final de dissabte. O són d'una altra època o no... És que clar, és igual. Va, a Liverpool hi tenim l'enviat especial de RAC1 Eurovisió, Jordi Ramos.
La capital del pop es transforma avui en l'epicentre del concurs més important del món. Ahir ja es van fer dos assajos de la semifinal que veurem avui i aquesta tarda encara n'hi haurà un altre abans de la definitiva. Dos assajos en què van ser aplaudits especialment els candidats, com dèieu, de Suècia, Txèquia, Portugal, Israel o Finlàndia. Aquest últim, per cert, cada cop sona més com a possible guanyador, especialment entre el vot de l'audiència. Carija s'ha convertit en el fenomen popular de l'any i ell n'és conscient. És més, segons explica RAC1, això l'empenya a donar-ho tot.
És molt maco que tanta gent em doni suport. És molt gran. Jo només vull divertir-me i intentar guanyar. No penso ni en fer-me famós ni res semblant. Sóc un noi normal, de Finlàndia, i ho faig el millor que puc. Veurem què passa, però intentaré guanyar.
Més enllà de l'eliminatòria, aquesta nit també veurem un detall de les actuacions de 3 dels 6 països que van directament a la final: Alemanya, França i Itàlia, l'altra gran sensació de la jornada d'ahir. Per cert, que el cantant italià Marco Mengoni també va aprofitar ahir per anunciar la seva gira europea, que començarà precisament a Barcelona el proper 18 d'octubre.
Els Mossos van detenir divendres 5 homes per robar 16 coloms de competició a Gavà. Aquestes aus poden arribar a tenir un valor de 3.000 euros. La policia va enxampar els lladres quan fugien amb les aus voleiant dins del cotxe. També duien pinso per alimentar-les i una gàbia de fusta buida. Els Mossos els van pescar a tocar del colomar d'una antiga granja que tenia els cadenats forçats i les portes trencades. Van observar que els coloms eren de competició, que alguns fins i tot duien les ales pintades de diversos colors. A part dels sospitosos, donaven versions contradictòries sobre la procedència dels ocells. La vaga de guionistes a Hollywood continua tenint conseqüències. HBO ha fet fora un dels seus creadors més reconeguts, David Simon, per haver donat suport a l'aturada. Simon és el responsable d'enormes èxits de la plataforma, com per exemple la aplaudidíssima The Wire. També d'altres sèries com Trem, com We on the City o La Conjura contra Amèrica. David Simon feia 25 anys que treballava a HBO fins que ahir va rebre una carta d'acomiadament just de dir públicament que estava a favor de la vaga. Seguint a les plataformes, Oriol Pla protagonitzarà la nova producció de Disney Plus. Es titula Jo Adicto i està basada en el llibre homònim que va presentar aquí al món a RAC1 fa uns mesos el guionista Javi Giner. A la producció, que encara no té data d'estrena, també hi participen Vicky Luengo i Nora Navas, entre d'altres noms. El rodatge ja ha començat i s'està fent en diverses localitzacions de Barcelona. Seran 6 capítols que dirigiran el mateix Javi Giner i la catalana Elena Trapé. La sèrie està basada en la història real del Javi, que explica com, amb 30 anys, va ingressar voluntàriament en un centre de desintoxicació incapaç de gestionar l'angoixa i el patiment. Pla farà el paper de Javi Giner i compartirà pantalla amb Marina Salas, amb Itziar Lascano i amb Omar Ayuso. Tot plegat quan avui s'estrena Filmen Les Confessions de Franny Langton.
This is my story, and it's a story of love.
Es tracta d'una producció anglesa ambientada a l'època georgiana que combina thriller amb temàtica LGTBI. Explica la història d'una criada que acusen de matar els seus amos. El que ningú sap, però, és que ella estava enamorada de la senyora. Avui, a partir de les 11, repassarem tota l'actualitat amb els nostres seriefils de capçalera, Alejandra Palés i el Pere Solà, Jim Ferrer. Amb música, Joan Dausà amplia l'aforament del concert que farà el 20 de gener al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Jo mai he desitjat fer un petó a la Judit i afegeix. Jo mai he desitjat que deixés el seu marit.
Avui a les 7 del vespre posarà a la venda més entrades després que ahir, en només 6 hores, ja s'haguessin venut gairebé totes les 8.000 que hi havia disponibles. Ara, doncs, l'objectiu de Joan Dausà és omplir el Palau Sant Jordi sencer.
Res, que estem supercontents perquè la venda d'avui ha superat les expectatives que teníem. Crec que s'ha venut com un 75% de l'aforament inicial i hem decidit embogir una mica més i ja anar ja pel Sant Jordi complet. Així que això ho hem de rebentar i la festa, doncs, apunta a inoblidable, eh?
El concert del 20 de gener serà el punt final de la gira Jo Mai Mai, que celebra 10 anys de trajectòria. I encara música, el Tinglado de Vilanova i la Geltrú celebrarà 15 anys aquest dissabte i ho farem un concert especial que té com a caps de cartell Antònia Font,
Ballam,
i Zou.
tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Wilbo, sé que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre hombre.
Mayo Intana, una festa musical que començarà a les 6 de la tarda i que s'allargarà fins la matinada. Les entrades es poden comprar al web del Tingal. Dels esports, amb Repsol. Els veïns vam explicar a RAC1 que el Barça estudia fer una rua pels carrers de Barcelona dilluns que ve si diumenge es proclama campió de Lliga al camp de l'Espanyol. Ui, ja hi som. Comencem a parlar de rues abans d'hora. El club entén que fa 3 anys que no es guanya cap títol i que cal celebrar-ho com cal. Ara ben que en cas rebria el títol a Cornellà al Prat. Ho faria la setmana següent al Camp Nou en el partit contra la Reial Societat que jugarà dissabte. Més coses. Deco aterra avui a Barcelona per negociar amb el Barça, que continua buscant relleu a Mateu Alemany. El club vol que l'exfutbolista brasiler faci de secretari tècnic i que Jordi Cruyff assumeixi la funció de director esportiu. És a dir, que faci el que fins ara feia Mateu Alemany, negociar els contractes i barallar-se amb el fair play de la Lliga.